El programa d'avui també ens fa molta il·lusió poder comptar amb en Josep Rodríguez, un escriptor, tal com ell diu mateix, mig palamosí, a qui hem convidat a participar en aquest especial de Sant Jordi per dues raons. Abans de desvelades, però és moment de saludar-lo. Josep, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Molt bé, molt bé, molt content de saludar-te. Escolta, parlava d'aquestes dues vessants teves perquè, per una banda, ets autor d'una novel·la que es va publicar el maig de l'any passat, però per altra també ets autor de haikus, els poemes japonesos. Què diries que et defineix més a tu?
Jo sempre em defineixo com a creador de mons on no hi ha estat mai ningú.
Sí? Ah, mira, m'agrada això.
Això que suposo si hi ha algun trequi entre els oients li començarà a sonar Star Trek.
Sí.
A mi això llavors el que fa és, home, a Catalunya som poca gent la que fem haikus. Llavors, doncs, ja m'identifica amb els haikus i després... Com que a l'hora d'escriure novel·la, doncs jo faig BL, i el BL també és molt poc utilitzat aquí a Catalunya, doncs amb aquest adjectiu em serveix una miqueta per les dues coses.
Està molt bé. Segur que si els busquéssim els trobaríem, a Catalunya. Vull dir, de vegades potser no ho gosen dir-ho perquè no els diguin, un friquis, no sé què, alguna cosa així, però jo crec que existeixen, Vull dir...
El que passa és que s'amaguen, Fan com els cargols.
Ara, s'amaguen. Però jo crec que sí que existeixen. Escolti, òbviament parlarem de les dues coses, però si et sembla, primer parlem de la novel·la, aquest Mentre durin les espelmes. A veure, per qui no ho sàpiga ara mateix, de què va aquesta novel·la?
Doncs a veure, aquesta novel·la, que m'ha publicat Buliana Edición, és una història d'amor entre en Víctor i en Joel. La cosa és que en Víctor és un fantasma del cementiri del Poblenou.
Ah, mira, molt bé.
I clar, comencen una relació després d'una nit que en Joel i els seus amics se'n van a fer una bretolada allà al cementiri, els atrapen, i en Víctor intenta salvar-lo de la bretolada i resulta que poden interactuar. Cosa que no els havia passat mai, un amb fantasmes i l'altre amb els vius. I clar, comencen a... Bueno, tenen un cop de fletxa, s'enamoren bojament un per l'altre i comencen a tenir déjà vu i veure com escenes viscudes anteriorment en comú i clar, a la que pensen una mica diuen, a veure, tu vas morir abans que jo nasqués, per tant això és fals. I tots dos com que ens mig veiem, dic, aquí passa alguna cosa. I han d'anar descobrint el misteri que els està unint, no?, a tots dos, a mesura que avança la trama, i intenten dur la seva relació amb la màxima normalitat possible, no? Perquè, clar, el fantasma viu al cementiri.
Clar.
Han de descobrir la manera que pugui sortir, han de descobrir la manera de poder tocar-se, perquè, clar, tots dos tenen 25 anys, i home...
Sí, aquestes edats... Tenen
ganes d'anar amb el llit i diuen, ja, però és que ens atrevessem l'un a l'altre, no? Clar. I llavors han de superar també aquests problemes, no?
Molt bé.
I pels lectors de Baix Empordà hi ha un capítol que es titula Jo també vull pelar-te la gamba, on les gambes de Palamós tenen el seu paper important.
Jo també vull pelar-te la gamba, Molt bé, home.
Sí,
molt bé, ets un punyetero. Digues.
La veritat, un dels personatges secundaris en Pau és palamosí.
Molt bé.
Llavors, doncs, clar, jo sempre que puc Palamós el col·loco a les meves obres.
Home, i tant que sí. Escolta, està inspirat en algú, aquest Pau de Palamós? Existeix? Vull dir, es pot sentir identificat algú, no?
No.
No? Val, és un nom que... Has dit Pau com que hagués pogut posar, no sé, Martí, no?
Sí, he posat Pau com podria haver posat Jofre o bé, no sé què.
Molt bé. I va ser complicat per tu posar-te en el lloc d'una persona que fa més de 20 anys està morta? No sé, com és aquest procés creatiu? Com es fa això?
Clar, aquí va ser una miqueta de jugar a dues generacions i escriure una part de la novel·la des del punt de vista d'algú jove i l'altra des del punt de vista d'algú que és jove, però clar, que viu ancorat en el passat.
Clar.
I aquí una miqueta vaig haver de tirar de records meus d'infantesa perquè clar, ara representaria que en Víctor tindria una cinquantena d'anys, no? I de dir, vale, jo això que recordo de petit... i preguntar a la gent més gran que jo, no? I recordar coses i dir, vale, i això com ho devia veure viure algú més gran que jo, no? I jugar molt amb el xoc generacional, sobretot.
Val, molt bé. Si no m'equivoco, és el primer llibre Boys Love, la primera història d'amor entre dos nois de la literatura catalana. Sembla que no pugui ser, no? Que fins ara encara no hagués passat, no? És com, dius, hosti, estem al 2022.
Matiso, eh? Sí que hi ha hagut històries d'amor entre dos nois de la literatura catalana,
sí.
Però quan jo parlo de que és un boys love, parlo d'una cosa oriental, perquè el boys love és un gènere japonès,
sí.
I jo veig molt de la literatura oriental a l'hora d'escriure aquesta novel·la. El que sí que dic és la primera novel·la que tracta la relació entre els dos nois sense estigmes.
Vale.
De manera positiva.
Val.
Que cap dels dos agafi una malaltia de transmissió sexual o estigui dins de l'armari o rebi una pallissa pel fet de ser gay i estigui estigmatitzat el fet de ser gay a Catalunya en una novel·la. I és el primer cop que això no passa en una novel·la de literatura catalana.
Doncs
traduint les Selmes és la primera vegada que es tracta en positiu tot.
Doncs Déu-n'hi-do, no? Que hem hagut d'esperar fins al 2022 perquè passi això.
Suposo que ens va el drama, no? I anem a buscar coses una mica fosques sempre.
Bueno, aquesta...
I jo vaig adonar-me de dir, home, cal també una mica de llum, no? Cal un final feliç.
Això és veritat, tot i que la teva també és fosca perquè hi ha fantasmes, eh? Vull dir, clar, escolta...
Bueno, vigilem, que són fantasmes que s'ho passen molt bé, que els fantasmes joves hackegen la senyal per mirar el Barça junts, eh?
Això m'agrada, sí. Tu. Diversió, volem bon rotllo, perquè, escolta, ja prou que està malament tot en el món dels vius, almenys que s'ho passin bé els fantasmes.
Sí, i són uns fantasmes que ja s'espavilen per passar-t'ho bé, perquè a més tenen els piques aquests una miqueta entre cementiris, com passa entre els pobles, no? De dir, ui, que els de les Corts ens han fet això, ens hem de venjar. Bé, fem-los una broma. Ens aliem amb els de Sarrià i els farem una broma als de Montjuïc, no? I estan així passant-s'ho bé.
Això que comentaves, no? Que el llibre és la relació és bona entre els dos protagonistes, i tu volies això, no? Que fos molt clar, no? Que hi hagués bones vibracions i que no quedés allò que comentaves, no? Que abans els llibres també, escolta, si hi ha dos nois, sempre passaven desgràcies, no? I està bé una mica de bones vibres, no?
Exacte, jo deia, com no pot ser que no tinguem un final feliç, que no tinguem una història on no, ser gay no passi res. No? Perquè, en el fons, jo sempre dic, els meus personatges, a vegades, la discussió que tenen és que tu et passes el dia netejant i l'altre dius que si fos per tu se'ns menja la merda.
Que
és el més habitual en una relació de parella, habitual és això, no? A les notícies potser sí que es surten agressions, però el més habitual no és el que passa a la literatura, on dius, ostres, va haver-hi uns anys, durant 10-15 anys, que tots els protagonistes morien de sida. I dius, home, no és el més habitual en la societat actual que siguis gay i moris de sida, no? Sí. Llavors, dius, potser que em cal trencar aquesta dinàmica.
Home, doncs sí, perquè sembla que si ets homosexual només t'hagin de passar desgràcies i coses dolentes, sisplau. Prou ja.
Perquè després, des de fora sí que arriben històries en positiu traduïdes i tothom les compra perquè li encanten. I dius, home, i per què nosaltres no les fem? Aquest va ser el punt de partida de per què escriure aquesta novel·la.
Explica'ns una mica quin ha estat l'èxit, la repercussió d'aquest llibre després de gairebé un any de la seva publicació.
Doncs estic molt content perquè les llibreries han esgotat el que quedava d'estoc de la tercera edició a la distribuïdora.
Molt bé.
I per tant avui l'editor ha enviat la quarta edició a impremta. Estem parlant de més de 1.000 exemplars.
Una gran notícia, doncs, una gran notícia.
Molt content, la veritat, molt més del que m'esperava.
I aquesta novel·la com ha impactat a nivell personal a la teva vida, la publicació d'aquesta novel·la?
A mi, a nivell personal, la veritat és que m'ha fet conèixer moltíssima gent i moltíssima gent interessant. He rebut també molt d'amor per part dels lectors, perquè he rebut moltíssims missatges de gent que jo no coneixia dient-me, ostres, he llegit la teva novel·la, m'ha emocionat, és la que jo volia llegir quan era petit, o adolescents, que també l'han llegida, dient-me, ostres, és que aquest és el llibre que ens haurien de posar als instituts, de lectura obligatòria. M'he trobat una mica, la veritat, de tot, però sempre com la gent com dient, ostres, és que volia una història així.
Està molt bé. Escolta, aprofitant que és Sant Jordi, és Sant Jordi, no sé, a qui recomanaries que posi mentre durin les espelmes a la seva llista de llibres per comprar? I creus que li agradarà molt, a part de tot aquest públic que ens has comentat, d'adolescents, no sé.
Jo sempre dic que la novel·la és crossover, que a partir de 14 anys i fins a 114 anys la pot llegir i gaudir tothom. A partir d'aquí, doncs, qualsevol que li agradi les històries en les quals, tot i que puguis patir en alguns moments, perquè clar, si no hi ha conflicte, la història s'acaba ràpid.
Home, i tant.
A tothom que li agradi les històries que acaben bé,
sí?
Que la novel·la li agradarà segur.
Val, val, val. O sigui, acaba bé, això ja ens has fet un spoiler molt gran aquí, eh?
Bueno, això jo és que és una cosa que sempre ho dic, no? De dir, tot i que sigui una mica spoiler, és de dir, jo vull una novel·la que acabi bé perquè ens mereixem un final feliç que no l'havíem tingut mai. Mm.
Això és veritat. Parlant de Sant Jordi, ens has pogut fer un forat per parlar, però realment avui estàs molt ocupat. On estaràs signant llibres al llarg d'aquesta diada?
Doncs mira, ara a primera hora del matí començo a la Rambla del Poble Nou, aquí al meu barri,
sí.
On passa una part de la novel·la, i després me'n vaig a l'estand de l'editorial al carrer Rosselló, a dalt de tot, del Passeig de Gràcia,
sí.
Després me'n vaig a Universal Comics, a la Ronda Sant Pau, que és una llibreria on vaig treballar mentre anava a la universitat i que surt a la novel·la perquè el món del còmic, el manga, l'anime, tot el món japonès té molta importància,
sí.
A la història. Després me'n vaig al Casal Lam del Passeig de Gràcia a la tarda. Després me'n vaig a la llibreria Còmplices darrere de l'Ajuntament de Barcelona a les 4:30, al vespre soc en Tinous, al Passeig de Gràcia de nou. Així que estic tot el dia en moviment.
Per Barcelona, però, eh? Tot per Barcelona, no?
Sí, sí.
No tindràs una escapadeta...
Sí.
No tindràs una escapadeta a l'Empordà a venir a signar, no? Avui no... Una mica
just. No, però sí que queden exemplars signats per mi a Can Romero de Palamós.
Ah, mira, doncs molt bé, ja ho sabrà la gent de Palamós.
La setmana passada vaig deixar alguns exemplars signats.
Això està bé.
I a la llibreria Ral de Calonja també tenen exemplars esperant.
Doncs mira, tota la gent de Calonja que ens estigui escoltant i de Palamós, que ho sàpiguen. Parlem ara també del tema dels haikus, també. Quina relació tens amb aquest tipus de poema japonès? Com el coneixes i com t'hi vas enganxar al seu moment?
Doncs a veure, jo sempre dic que soc de la generació Bola de Drac.
Oh, ja em caus molt bé ara, em caus més bé. Escolta, és que vamos, jo ara... Ai, haguéssim hagut de començar amb això ja, per favor.
Ah?
Ai, digues.
Doncs mira, t'agradaria la novel·la, hi ha un personatge que parla com en Vegeta, per tant...
Oh, grandíssim.
Que vaig agafar amb el Joan Sanz, ens van trobar al Saló del Manga, que estava signant, i
sí?
Li vaig ensenyar i va flipar el color.
És molt gran.
Tornant als haikus...
Sí, digues.
Sí, molt gran. El Joan Sanz és molt gran. Tornant als haikus, doncs clar, jo sempre dic que soc de la generació Bola de Drac, no? Llavors, de petit, el 3XL, bueno, el Club Super 3, i després del 3XL, que sisplau TV3 que torni alguna cosa semblant...
Sisplau.
Des d'aquí sisplau demano.
A veure si la nova direcció de TV3 s'activa amb això, la nova direcció que s'hi posi les piles, que ho trobem a faltar. Digues.
Farem. Doncs jo sempre, llavors, a partir d'aquí, t'interessa el manga, t'interessa l'anime, dius, ai, doncs a veure, a Japó, vols saber més coses... Jo vaig estudiar filologia catalana i després filologia romànica, llavors t'interesses per la literatura, mires quin tipus de poesia es fa al Japó i descobreixo els haikus. I clar, un cop descobreixes els haikus, a partir d'aquí comences a estudiar, comences a mirar, comences a veure què s'hi fa i què no s'hi fa, i a partir d'aquí començo a fer-ne jo. I aquí tenim llavors el Sancta Sanctorum, no?, dels haijins de Catalunya, que és la llibreria haiku de Barcelona,
sí.
on allí vaig fer cursos, participo en certaments de haikus que es convoquen cada any. Aquí, a partir d'aquí he presentat també els meus alumnes a certaments de haikus que celebren també allí, i mira, a partir d'aquí la poesia dels haikus és la que més conreu.
Hi ha altres tipus de formes poètiques japoneses. Què caracteritza el haiku i què el fa tan especial per a tu?
El haiku a mi el que m'agrada és que és un repte, perquè és un tipus de poesia completament diferent a la que fem a Europa. I llavors em planteja molts reptes, no? Perquè aquí a Europa vivim molt de la metàfora, i la metàfora és la base de qualsevol forma poètica nostra a l'hora de crear. I el haiku, en canvi, elimina la metàfora. Perquè un haiku, per fer un bon haiku, tu t'has d'eliminar com a poeta. El jo poètic ha de desaparèixer. I tu t'has d'eliminar del poema.
Vale.
I llavors tu has de centrar en el teu entorn. Sempre es diu, el haiku parla de natura, home, sí, de natura, però sobretot parla de l'entorn. Perquè una gran ciutat com Barcelona no seria natura, el concepte estricte, no? No és un trineu, però és el meu entorn, del meu dia a dia, no? Quan estic aquí a la ciutat. I també serveix per fer haikus. El que es tracta quan tu fas un haiku és estar observant al teu voltant, eliminar els teus prejudicis, eliminar la teva opinió, eliminar la teva manera de pensar o el que t'agrada o el que no, i fer un poema sobre això.
Vale.
Molt breu, sí. Molt breu, perquè són només 3 versos, de 5, 7 i 5 síl·labes, i aconseguir amb les paraules senzilles i les paraules que comentes emocionar el lector que llegeix el haiku. Mm. Sense floritures com metàfores o metonímies, vale. Sinó amb el que tu dius has d'aconseguir-ho.
Vale. I és el tipus de poema que t'agrada més o què?
Sí. A mi és el tipus de poema a l'hora d'escriure que m'agrada més. Mm. A l'hora de llegir, jo com ja he dit, soc filòleg i a mi els trobadors els trobo immillorables.
Molt bé. Tu no només ets lector, sinó que també, com comentem, escrius haikus. En aquest cas, la inspiració com et ve? Què et motiva a escriure?
Doncs la veritat és que de vegades és un flash, eh? O sigui, vas caminant pel carrer, sí. I això que jo sempre dic, has d'intentar caminar sense estar mirant la pantalla del mòbil, no? I llavors tu caminar i estar atent al que t'envolta, i de vegades és simplement algun moviment estrany que fa una ombra d'un arbre per culpa del vent, o algun ocell que passa per davant teu, o algun detall, puges a l'autobús i algun detall que hi ha en el seient del costat que et fa pensar, perquè ja dic, de vegades estàs en l'autobús i és el mateix autobús el que et provoca el haiku, no? No cal que sigui un element de la natura estricta, vale. Sinó que ha de ser el teu entorn. Mm. O de vegades és un passatge, una imatge que tu veus en un quadre, una fotografia, un dibuix d'un còmic, també pot servir això per fer un haiku. A vegades m'arriben aquí imatges que veig en un llibre, el que m'inspira el haiku.
Has comentat que són poemes molt curts. Això vol dir que siguin fàcils d'escriure o no hi té res a veure, això?
No hi té res a veure, perquè pensa que en el moment en què tu t'has d'eliminar com a poeta per fer el haiku, i que has d'eliminar la teva opinió, el teu judici de valors, has d'eliminar el que t'agrada i el que no t'agrada, i això no li ha d'arribar al lector, és molt complicat de fer.
Clar.
I sí, a més, és el que dic, no? A Europa tendim ràpidament a parlar en sentit figurat i fer metàfores, metonímies i tot això, i el haiku està prohibit, i per tant has de censurar-te molt a l'hora d'escriure, perquè has d'emocionar amb la senzillesa de les paraules.
Has visitat a Japó? Has estat veient la cultura que es fa allà? Has estat potser algun viatge?
Sí, i he fet un parell de viatges llargs d'un mes i sí, he intentat imbuir-me de cultura japonesa i anar a visitar també temples i coses tradicionals.
És un lloc recomanable per anar, no? Suposo, si t'agrada tota aquesta cultura, si també, home, bola de drac, evidentment també al Japó, no sé,
La cosa del Japó és que tens una mica de tot. Si li agrada la tecnologia, és el lloc. A qui li agradi tot el tema del manga, l'anime i la cultura friki, és el lloc. Si t'agrada la cosa més zen i cultural, també ho tens. Sí. O sigui, el bo del Japó és que ho té tot.
Vale. Sovint també fas tallers, actes, no? On vas amb la màquina d'escriure perquè la gent et demani haikus personalitzats. Això com es fa? No se t'acaben mai les idees o què? Com ho vius, això?
Clar, això és una cosa molt curiosa, i és que vaig agafar la idea d'un escriptor de haikus, d'un haijin de Singapur,
sí?
Que ens vam conèixer per Instagram. I ell vaig veure que començava això, no? Anar a esdeveniments, posava una màquina d'escriure, un cartell on deia que feia haikus en viu, i li vaig parlar, li vaig preguntar, escolta, això com ho fas? Llavors ho vaig començar a fer jo, i a partir d'aquí hi ha un noi de Palerm que també ho fa, una noia de Canadà, de Vancouver. I som, res, que nosaltres sapiguem, som 5 persones que ho fem al món, d'anar amb una màquina d'escriure a fer haikus a sota demanda. Clar, aquí dius, no se t'acaben les idees. Jo, de fet, en aquests casos, li demano la idea a la persona que compra el haiku.
Vale.
Clar, jo li dic, digue'm 3 paraules, i clar, jo sempre dic, contra més concretes, millor, perquè de vegades em trobo gent que em diu, doncs, amor, felicitat i pau. I dic, home, mira, l'amor, la felicitat i la pau per mi poden ser una cosa, per tu una altra i pel veí una altra tercera cosa. Llavors, poc farem. Sempre dic, intenta dir-me tres coses més afinades, no? Que em puguin dir a mi alguna cosa teva. O dic, si és per regalar algú altre, explica'm quina relació teniu i alguna cosa que us uneixi. No em diguis simplement, és ma mare. Bueno, sí, és ta mare, però explica'm alguna cosa de ta mare que a tu et motivi a demanar-me el haiku, no? O explica'm una anècdota. I a partir d'aquí jo composo el poema.
Vale. Et vaig fer un atracament en directe. A veure si et puc demanar que facis un recitis un haiku personalitzat sobre Ràdio Capital. Si et dic música, ràdio i, no sé, xalana, que és el nom d'un programa que fem aquí, què? Com ho faries, això?
Música, ràdio i...
xalana, que és un tipus d'embarcació, una xalana.
Una xalana, una embarcació.
Sí.
Vale.
És complicat, això? Com ho fas, això, ara, per de cop que et vingui la idea de fer un haiku, si és?
Bueno, puc provar-ho, eh? Jo sempre dic que a mi em donin un minut, minut i mig, no? Vale. Més o menys per fer-lo, si vols explicar alguna coseta tu mentrestant.
Home, doncs sí, que recordem que aquest llibre que ens ha comentat el Josep, que ha publicat mentre t'obrin les espelmes, ja fa un any que s'ha editat i que, tot i això, el trobeu a les llibreries a Palamós i aquí a Calonja, el podreu trobar signat. Per tant, escolta, no li perdeu la pista. Si us agraden aquest tipus de novel·les, jo crec que en quedareu satisfets. A mi m'has vingut ja les ganes de comprar-lo. Per tant, aniré en aquesta llibreria que ens has dit de Calonja o de Palamós, que està signat, tot i que potser me'l agafaré sense signar i m'agradaria més que em fessis una signatura personalitzada. A mi m'agrada més que quan estigui allà, quan et vegi, et digui tres paraules i després també em posis allà un haiku personalitzat. Això t'ho deuen demanar també la gent, suposo, no? Això de... al moment de la signatura t'ho demana, no? Clar, normal.
Sí, de vegades m'ho han demanat. Alguna vegada m'ho han demanat. El que passa que aquí depèn del dia. Si tinc molta gent així a l'hora, si t'esperes al final, sí. Bueno,
sí.
Tinc el haiku, eh?
Ah, el tens, doncs, a veure. Que és bo aquest tio.
Sí, a veure, jo sempre ho dic, eh? Una cosa és fer un haiku ben pensat i elaborat i tal, i l'altra és quan el fas així, que sempre dic, home, meravelles no surten.
Home, tranquil. Bueno. És un atracament que no està impactant ni res, eh? Vull dir, és una cosa que ens ha passat pel cap ara així. Digues.
Però bueno, a veure, l'atracament, a veure com ha sortit, diu, poso música dalt de la xalana. Són la ràdio. Poso música dalt de la xalana. Sona la ràdio.
Molt bé. Escolta, farem un separador, farem alguna cosa amb això, m'ha agradat molt.
Escolta. Sempre l'he llegit dos cops, perquè sempre un haiku s'ha de llegir dos cops, eh? Això,
sí.
Si alguna vegada algú es posa a llegir haikus i el llegeix un cop només, penseu, ui, aquesta persona no en sap.
Vale.
S'ha de llegir dos cops, perquè la primera, com que és tan breu, primera t'arriba el missatge i amb la segona l'assaboreixa.
És veritat, ho he pogut assaborir més. A la segona vegada dius, hosti, sí, és com algunes pel·lis, no? Mires la pel·li, la primera vegada potser no acabes d'agradar, te la mires una segona i dius, hosti, sí. No?
I quan descobreixes coses noves,
ara,
no?
Ara.
Doncs és el mateix.
I sobretot si acaba en final feliç, eh? Si acaba tot amb les parelles allà i tots enamorats i tots bé. Escolta, Josep, doncs escolta, enhorabona per aquest llibre Mentre durin les espelmes, enhorabona també per tot el dels haikus que estàs fent, que està genial, vull dir que tinguis una gran jornada de Sant Jordi, que no et mullis gaire, esperem que no plogui.
Barro un poc una mica de pluja, però esperem que aguanti.
Doncs escolta, moltes gràcies per haver estat aquest matí de Sant Jordi aquí amb nosaltres a Ràdio Capital. Que tinguis un bon dia.
Bueno, a vosaltres per convidar-me i, bueno, moltes gràcies, de veritat.
Gràcies a tu, que vagi bé.
Adéu.